A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai per viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, eixos de felicitat. Eixos de felicitat, amb Jordi Vilajosana i Marc Rius.
Hola, bona tarda Catalunya i Andorra, salut, feina i felicitat per tothom. És divendres i passen uns minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, eixos de felicitat. Com cada divendres ens reunim un equip de persones per fer un repàs als temes més actuals i conèixer tècniques i eines que ens puguin ajudar a viure el present d'una manera més plena, pragmàtica i feliç. Aquest programa és un projecte de vivències i experiències dedicat a les persones que volen millorar definitivament la seva forma de viure. També coneixerem tècniques i dinàmiques que ens ajudaran a millorar la vida i ser tal com nosaltres hem decidit i volem ser. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, les vies de so Jordi Carretero, a la direcció Jordi Vilajosana. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, senyor Marc.
I a la conducció, Jordi Vilajosana, i qui us parla, Marc Rius. Avui tenim un programa amb vostès i unes eines, ple d'eines i dinàmiques que de ben segur ens ajudaran a apropar-nos a més a la felicitat. En primer lloc, coneixerem tècniques i dinàmiques de relaxació. Parlarem de la humanització dels espais. Com es pot humanitzar un espai? Es poden humanitzar més coses? Per contestar aquestes preguntes, avui, com sempre, ens acompanya i dirigeix el programa el senyor Jordi Vilajosana. És doctor en Administració d'Empreses, professor d'Universitat i emprenedor social, pioner en l'organització i la introducció de les constel·lacions organitzatives a la universitat. Jordi, de nou, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, Marc.
Bueno, tens alguna dinàmica, alguna eina de les que cada divendres ens... Ja t'esperem, perquè realment t'haig de dir que he comprovat que he tingut dues ocasions allò que, amb el cotxe, que estàs a punt de baixar i dir alguna paraula que ara no sabien dir-la, i he fet això que vas dir i m'he calmat. Per tant, tens alguna cosa?
Mira, com avui parlarem de l'humanització d'espais,
sí, senyor,
hi ha una de les tendències que és danesa, que es diu Higai, al qual ells són especialistes, els agrada molt ficar esperma,
sí,
per la casa. Llavors, jo el que recomanaria, per exemple, jo ara, degut a les restriccions que estem tenint,
sí, doncs
intentem fer tot el possible per poder fer, i la tecnologia ens ho permet, el programa des de casa, tinc una espelma encesa just davant meu. Llavors, algo senzill, com tinc una espelma mentre estem treballant, perquè ara molts de nosaltres estem treballant des de casa,
sí,
i això doncs, absorbeix, i el foc sabem que és un dels elements sanadors. El foc, sí, l'aire, l'aigua, la terra... Doncs algú tan senzill com encén una espelma. A Dinamarca, que sí, és on ha nascut aquesta tendència, que després comentarem, unes coses que fan és encén espelmes per casa i en el lloc de treball. Perquè això absorbeix energia, si se li pot dir negativa, i va, sí, molt bé per crear un bon ambient. Algú tan senzill com encén una espelma. I quan estem molt diguéssim, molt ansiosos perquè hi ha alguna cosa de la feina que no ens surt, quedem mirant la flama de l'espelma. Tan senzill com això. No fa falta ni pensar en respirar, ni en fer Ho'oponopono, ni en fer algun dels mantres que ens ha comentat en el seu moment la Cristina. Sinó, pur i simplement, quedant-se encantats mirant l'espelma. Que això era petit de podeien.
I això jo no crec que cap
de, la vida,
cap de personal ens ho negui, no? Vull dir, tenir una espelma encesa. Per exemple, aquí a la ràdio, ara a l'estudi, podríem tenir perfectament una espelma encesa. Vull dir que no fem cap mal a l'ambient ni res, no?
No, no, al contrari, més, si com molts de nosaltres ja estem des de casa treballant, tens alguna espelma a la taula, perquè jo, per exemple, estic treballant a la taula del menjador, doncs si algú t'encendia, comencen una espelma, ja està. I això, a més, és una de les coses que recomanen per la relaxació i pel bon rotllo i pel bon ambient és, realment, doncs, encendre una espelma, algú tan senzill com això.
Això independentment de la il·luminació que tinguis a casa, no? Vull dir, si estàs treballant, deus tenir...
Si jo pogués fer una foto de com estic, doncs jo tinc un gran ventanal i tinc l'espelma, encesa. L'espelma no em dona llum.
Esclar,
l'espelma doncs em dona bon rotllo i quan hi ha alguna cosa que no em quadra, perquè estic intentant quadrar coses a la universitat, me'n quedo encantat durant 30 segons mirant l'espelma, torno i, bueno, però, ja veig les coses d'una altra manera. Millor o pitjor, no ho sé.
Bueno, és un bon consell, a més, i fàcil de fer, i assequible, en fi, trobo perfecte, ho provarem. Bé, doncs, si et sembla, entrem a l'humanització dels espais. A què ens referim, com diem, l'humanització dels espais?
Mira, un dels temes que jo estic a l'Escola d'Arquitectura Tècnica, estem començant a treballar des de fa uns anys, és de quina manera la decoració influeix en l'actitud de la persona. Llavors, ha sortit una sèrie de casos al qual se li dona molta importància. Per exemple, jo crec que tots nosaltres coneix, sobretot gent de la nostra edat, l'antic Sant Joan de Déu i el nou Sant Joan de Déu. L'antic Sant Joan de Déu era un hospital que era de l'antic usança. Tot molt net, però no donava, entre cometes, massa bon rotllo. En canvi, si ara aneu, i us ho recomano, ni que sigui a visitar-lo, al nou Sant Joan de Déu veureu una nova decoració, molt enfocada als nens, quan tu entres veus un tobogan que baixa des de la tercera planta fins a baix, i hi ha una redecoració.
Hi ha hagut un canvi.
No se li diu decoració.
Clar.
Si no se li diu, anem a humanitzar l'espai per fer més acollidor.
Clar.
Els nens, doncs, el nen que va allà no és que estigui en bones condicions.
No, no. I els pares tampoc, perquè estan nerviosos.
Exacte. Llavors, es millora la qualitat assistencial de manera molt elevada. Llavors, algú que digui, és que jo no sé el que ho diu humanitzar l'espai. Jo sempre dic, aneu a Sant Joan de Déu. Només en talla veuràs el que significa humanitzar. I de sobrecost, perquè jo he parlat amb el director del projecte, sobrecost és un... Sembla que m'ha dit un 4% de sobrecost.
O sigui
el que significa humanitzar és tindre algú que tingui idees perquè redecori els espais de manera diferent per fer-ho tot molt més agradable.
Et refereixes al Sant Joan de Déu d'aquí al carrer Numància, no?
S'està iniciant una tendència a dir anem a replantejar-nos els espais per fer-los més agradables també acorde amb el propòsit de l'organització. No és el mateix l'espai de Sant Joan de Déu, que és un hospital per nens, que el que pot ser una universitat, el que pot ser casa meva, el que pot ser una oficina o una nau industrial o un lloc on es treballa en cadena.
Clar, aleshores, per humanitzar un espai, per exemple, un nou... Perquè quan parles ara de Sant Joan de Déu, és el del carrer Numància, el nou? Volies dir,
si no... El que conec és el que està a prop de la nostra universitat, que està, diguéssim, per sobre la Ronda de Dalt.
Ah, sí, clar, l'altre.
Jo el que conec és aquest, que és el que quan el meu fill era petit vaig tindre que anar a urgències, hi havia l'antic Sant Joan de Déu, i després un dia, per casualitat, vaig anar a aparellar també, i ostres, quin canvi. Les sensacions canvien molt. Inclús el personal, jo no dic que siguis un personal antipàtic, però aquí el personal és molt agradable, t'atenen, per exemple, si un nen té que passar alguna mena de prova, li dona una tablet perquè pugui mirar dibuixos animats.
Està molt bé.
I vaig escoltar, a veure, quan, jo, el seu economista, que això, quin sobrecost suposa muntar un hospital d'aquesta manera? I em va dir, Jordi, és un 5%. És més la idea que no passa el sobrecost que pot suposar. I, vale, doncs, hi ha una tendència. Llavors, intento, a través de projectes finals de carrera i treballs que fem a la nostra escola, doncs anar potenciant que l'arquitecte o l'arquitecte tècnic, a part de construir i gestionar, també, si focalitza la seva atenció i anem a veure aquest espai, com l'adequem millor perquè la persona estigui més relaxada, sigui més productiva, al final estigui millor.
Clar que sí. Aleshores, estic pensant que, per exemple, per humanitzar un espai d'una oficina, com tu has anomenat ara, també seria bo, potser, que la persona que ho ha d'humanitzar, que ho ha de dirigir, faci una reunió amb els que hi treballaran, no? Amb els treballadors.
Aquí hi ha tres coses que hi ha que tindre en compte. Una, creiem que té que és el propòsit i objectiu de l'empresa. No és el mateix un hospital per nens, que un hospital per adults, que l'oncològic de Belitze, a una universitat com nosaltres, que és una universitat tècnica, que Radio Estel, cada organització té un propòsit. Llavors, aquí, diguéssim, el jefe, el que està dalt, diguem-li de gerent, diguem-li director general, adequar els espais al tipus d'organització que ell vol. Perquè no totes les organitzacions, els espais tenen que ser iguals, sinó cada organització, tot sempre té una ànima. Llavors, adequem la decoració o la humanització a aquesta ànima. Després, hem de tindre molt present la distribució d'espais. Com els distribuïm? Quin tipus d'espais? Com els orientem? No és el mateix. És a dir, jo quan entro a les classes de la meva escola, que me l'estimo moltíssim, vull dir, si no és de primer, més que ens falta poc. Perquè són espais com molt freds, que venen d'una època, i perdoni que parli d'aquesta manera, de l'època del Franco, on havia el professor, donava que ell se marxava. Clar. Ara crec que és necessari un altre tipus d'espais, un altre tipus d'orientació d'espais. I després, en els espais, donar-li els cinc sentits. És a dir, espais en el qual tinguis en compte el tacte. Per exemple, hi ha un estudi fet, em sembla que és a Finlàndia, que són molt, usa molt aquest tipus de coses, que és poder caminar en el teu oficina amb mitjons. Et dona una altra sensació. És a dir, una cosa és anar amb sabates pel despatx i una altra cosa és anar amb mitjons. Clar. Que et toques el terra, i llavors dius, clar, el terra de ceràmica no pot ser. Bueno, què costa ficar per aquest? Perquè la sensació és molt més càlida.
I tant.
O, si a la meditació la tenia amb un alumne i vaig dir, és que, el professor, estoy deprimido y estoy en esta habitació. Pues cámbialo. Oh, clar, és que lo que estoy diciendo es muy fácil. Tienes una foto, de tu novio, de tu sobrina, de tus padres, que te recuerde algo positivo? Sí, bueno, pues póntelo. ¿Sabes que estés deprimido o deprimida? Mira esta foto. O un póster con un paisaje. O cambia la luz. Perquè la llum té un sentit molt important.
M'imagino que...
O ficar una espelma. Moltes vegades són petits detalls que ens recorden, diguéssim, a...
Vivències o coses...
La nostra vida ha sigut molt positiva.
Clar.
I són petits canvis. L'únic que hem d'estar per disposar a fer aquests canvis.
O sigui, vol dir que nosaltres mateixos podem humanitzar el nostre espai. Jo no puc humanitzar Radio Estel, perquè no sóc el director, però sí que puc humanitzar a casa meva. No, vols dir?
Sí, i al final dius, és que és un tema de calés? Sí, perquè tots, si ara ens fiquéssim d'acord amb el director de Radio Estel, amb més calés, us faríem un edifici absolutament diferent. Sí, hi ha un condicionant de calés. Absolutament d'acord. Però partint de la base del que ja tenim, i Mari, jo sempre he dit, sempre que entro a Radio Estel, a mi, i perdona l'expressió, em dono un xute d'alegria brutal.
Sí,
el personal que hi ha rep a l'entrada, que, d'acord, que venen amb una pistola i que es disparen. Però amb el somriure que tenia amb la gent de l'entrada, ja et canvien les dinàmiques, vull dir.
Sí, sí, sí.
Hi ha bon rotllo a Radio Estel.
Sí.
I que es podia ser millor.
Sí, esclar, tot es pot millorar.
Es podia fer un altre tipus d'instal·lacions, però les que hi ha ja estan bé.
Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Molt bé, doncs, continuem parlant amb en Jordi Vilajosana, que és doctor en Administració d'Empreses, professor d'universitat i emprenedor social, pioner en l'organització i introducció de les constel·lacions organitzatives a la universitat. Pel que ara estava pensant, mentre hi havia la publicitat de la residència Mollerat, aquesta residència tan maca i que tracten tan bé les persones que hi viuen, estava pensant que fins ara s'ha fet realment el que s'ha volgut. D'aquí ve edificis que s'han gastat molts milions i estan malalts, i la gent que hi treballa tenen mal de cap, i tenen migranyes, bueno, és el mateix, i no es troben bé, al·lèrgies.
Mira, un dels temes que amb residències, que és un dels àmbits que jo conec més, és com es decora una residència. Hi ha hagut dues o tres tendències. Una, que és una tendència molt francesa, de decorar les residències com si siguessin hospitals, molt, molt sanitari.
Sí.
Espais grans...
Sí.
Es converteix la residència de gent gran en quasi un hospital. I això no dona calor, no dona caliu. I ara aquí hi ha una altra tendència, aquí a Espanya i aquí a Catalunya, de convertir, amb la mesura del possible, perquè hi ha restriccions, hi ha limitacions, les residències el més proper a lo que és casa nostra. És a dir,
clar,
què vol dir? Habitar espais grans, la persona gran se sent insegura en un espai molt gran, prefereix espais molt més reduïts. La tipus de decoració, el colors que siguin càlids, espais que la persona gran que ve a viure a les nostres residències li recordi quan vivia a casa seva.
Clar.
Perquè una persona, quan ve a una residència, és perquè o físicament té alguna mena de discapacitat o té problemes també cognitius o pur simplement està sol o
clar,
està sola.
I no el viure sol.
I necessita companyia. Llavors, intentem, ara s'està intentant fer des de fa uns anys, fer residències que s'aproximin més a lo que és la vivenda habitual. I moltes clar. Vegades això costa. Perquè encara estem molt pensant de que la persona és gran i si la persona és gran està malalta. No. La persona és gran poden tindre algunes dependències cognitives o físiques, però no està malalta.
És clar.
Llavors, això és el que tenim que... I ara, amb tot el tema del Covid, em fa por que els polítics que estan sobre nostre canvin les tendències des de fa molts anys que s'estan portant a donar terme al nostre centre. És a dir, una residència no és un hospital.
No, clar.
I això, amb el Covid, han tingut molts problemes. Clar. Potser avui no s'ha de parlar d'això.
No, per cert.
No és hospital.
Sí,
residències és una casa on van a viure 25, 30 o 100 persones. I tenim que seguir defensant amb les restriccions que tenim, perquè en tenim moltes, seguim defensant que una residència és una vivenda, on viu molta gent. Però és una vivenda on la tenim que fer el més càlida
clar.
I porquera possible.
Clar. Les sales d'espera i els quiròfans i això ja estan als hospitals, clar que sí.
I inclús als hospitals també s'ha de fer un esforç perquè no siguin tan escèptics. Perquè quan tu vas operar o vas al metge o vas a l'hospital, per les raons que siguin, o vas a urgències perquè acompanyes un fill o acompanyes els teus pares o tu mateix estàs fotut, si l'ambient és escèptic, el bon rotllo que et dona per entrar allà ja no és el mateix.
Sí.
En canvi, si hi ha una operació alegre, que hi ha plantes, que hi ha les mateixes olors. Perquè jo els meus alumnes, perquè jo dono classes d'arquitectura tècnica que està a l'entrada de Barcelona a la Diagonal, moltes vegades, ara no es pot fer, però l'any passat, què feia? Me'ls emportava a l'illa i amb els ulls embenats els hi feia entrar diversos tipus de tenda. Perquè, a veure, si a través de l'olor
pots
diferenciar el tipus de tenda que entraven i quin olor els hi treia més per entrar o no entrar. Olor.
Sí, bé,
hi ha especialistes amb olors a ficar les tendes.
Està molt bé.
I si no, la gent, quan ho puguem fer-ho, proveu. Aneu a diferents tipus de tenda. I puc dir marques. No és el mateix entre Zara, que entre Maximo Dutti, que entre Esfera. Les olors són diferents.
Esclar, sí. Ja no diem aquestes que hi ha aquests sabons. Aquests sabors de bany...
Sí, aquesta és evident.
Aquesta la sent una ara lluny.
Un grup com Zara, el tema de l'olor te'l trata molt bé.
Sí,
l'olor
sí.
De Maximo Dutti és molt pròpia.
Sí.
L'olor d'Estravidevarius també.
Sí.
I són gent que té una persona especialitzada, perquè jo pregunto, si hi ha una persona especialitzada que es diu quin tipus d'ambientador tenc que ficar.
Això ho he notat, Jordi, en uns grans magatzems de Barcelona, a l'entrada, i és una olor des que tenia 15 o 20 anys que entrava, és la mateixa. És a dir, aquí hi ha una persona que fa aquesta olor i a més és exclusiva.
I a dos, quan ja focalitzem la nostra atenció a casa nostra, són temes que també que tindre present. Llavors, quins serien els, per dir-ho manera, els petits consells que quan jo els digui diran, és que això jo ho faig. Algunes vegades pensem que no totes les famílies tenen el mateix tipus de família. Perquè l'evolució del nucli familiar va variant.
Sí.
Hi ha una població molt important a Barcelona que són estudiants que venen a viure aquí i estan vivint en pisos i estan vivint en habitacions.
Sí,
i
tant.
I abans tenia un tipus de vida, ara necessàriament té que tenir un altre tipus de vida. Per exemple, el ventilar. És molt important ventilar la casa. perquè és una renovació de l'aire.
I més ara.
Perquè el bitxo no entri, si no, per sentir-te millor. Després hi ha el tema de ficar vela, ficar incienso. Això, com he comptat, dona bon rotllo. Sí. Pensant en aquestes petites coses, és molt important, i sobretot el tema de l'ordre i el tema de la neteja. És a dir, no és la mateixa sensació quan entres en una habitació i tots els que sabem pares ho sabem el que és entrar a l'habitació amb els fills i veure tot desordenar, la sensació que tens quan entres en una habitació o la sala d'estar i està tot amb ordre i fa un lonet, les sensacions canvien. Doncs aquestes petites coses que la nostra mare ens ha repetit, no una vegada, sinó 3.000 vegades al dia, i a mi sóc el primer que la meva mare em diu, Jordi, sisplau, ordena l'habitació, neteja l'habitació, ara te'n dones compte que són molt importants, clar, perquè ara passem moltes més hores a casa. Abans, moltes vegades, entraves a casa, sopaves i a dormir. Ara no, ara estàs tot el dia a casa i surts doncs, puntualment doncs, a tindre una reunió a la universitat, com és el meu cas, o a visitar un client, com és el cas d'altra gent.
Clar. Avui parlem de la humanització dels espais, però es pot humanitzar algú més? Per exemple, es pot humanitzar el ser humà?
Sí, és a dir, l'objectiu, que al final dius, bueno, per què és humanitat? És que és una tendència. A veure, jo crec que l'objectiu és trobar la plenitud en cada un de nosaltres. I els espais és una manera. Però si jo tinc un espai humanitzat, amb caliu, molt ben decorat, però en canvi les persones continuen sent la mateixa persona d'abans, dictatorial, jeràrquica, que no et mira la cara... Llavors, a l'espai aquí la incidència és molt baixa. És a dir, quan fas un canvi de... Anem un munt en l'espai, també té que haver un canvi de l'organització. Sigui l'organització una família o sigui l'organització una empresa.
Clar.
És a dir, humanitzar l'espai de la teva habitació i de casa teva, si no va acompanyada amb un canvi de tracte amb els teus pares, que hi ha una batalla contínua, no dic que hi hagi insults o que hi ha una tensió contínua a l'espai, per molt humanitat que sigui, no serà per res. Al final, l'important és que l'organització, les regles de l'organització, les regles d'això, canviïn, millorin. I això és el treball que hem de fer entre tots. No solament a la família, sinó també a les empreses.
Clar.
És a dir, quan jo vaig a una empresa nòrdica, que ja d'això van un pèl més avançat que nosaltres, i veus que no distingueixes qui és el jefe, i qui és el treballador, per dir d'alguna manera, dius, en canvi aquí saps perfectament qui és el jefe, per la manera que va vestir, perquè té una plaça de pàrquing exclusiva per ell, perquè el seu despatx és tancat i els altres despatxos són oberts. Solament amb l'espai ja saps qui mana.
Oh, i tant, sí.
Amb una empresa nòrdica, i això vam fer un reportatge a TV3 fa uns anys, no saps qui és el que mana, perquè tots l'han vestit igual,
clar,
els despatxos són iguals per tots, no hi ha un pàrquing d'exclusivitat per al jefe. Aquestes petites coses. És el que fan veure que les organitzacions, els espais són importants, són molt importants, però al final és que provoquin un canvi en la persona.
Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Molt bé, doncs Jordi, ens queda temps només per una pregunta. Demanaria si pot ser que em contesti sí o no. La humanització pot millorar les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar?
Absolutament, sí. I és on tenim que ara fer focalitzar els nostres esforços. Perquè si treballem des de casa amb les mateixes condicions que abans vivíem, és quan es converteix la nostra vivenda en una olla de cri, en una bomba a punt d'explotar. Llavors, hem de canviar dinàmica. La casa abans fins, fa un any, la casa era on anàvem a dormir. Mm-hmm. Ens aixecàvem al matí i marxàvem. I el cap de setmana pràcticament ni la veiem, sí, perquè sortíem a passar o fèiem altres coses. Però aquí ara a la casa hi estem pràcticament 24 hores. Les hem de canviar les coses, les hem de canviar. Necessàriament les hem de canviar.
Molt bé, doncs, Jordi.
Ens sentim molt més còmodes.
T'agraïm molt la teva presència aquí i ens veiem divendres que ve.
Molt bé.
Fins divendres. Adéu-siau, que vagi bé.
Divendres, mare.
Fins aquí, Eixos de Felicitat. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per dilluns a les 5 amb el programa L'Hora de la Fundació Puigverd. Nosaltres ens tornarem a trobar divendres vinent amb Eixos de Felicitat. Adéu-siau.